Bon dia. El programa Cine FM torna amb vosaltres i hem arribat al desembre, a prop de les esperades vacances de Nadal. Com cada mes, us portem les novetats amb més glamour, esperit nadalenc, intriga i amb històries que us faran pensar, riure i plorar.
Les pel·lícules amb més èxit del moment ja són aquí. No te les perdis, perquè avui tenim quatre pel·lícules pensades per totes les edats. Un dios salvaje, Jenner, Arthur Christmas i la quarta entrega de la saga Crepúsculo, Amanecer.
El primer tràiler que escoltareu és de l'última pel·lícula del director Roman Polanski, Un dios salvaje.
Tras una disputa verbal, Zachary Cowen, de 11 años, armado con un palo...
¿Armado?
Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo?
Llevando, sí.
Llevando un palo.
Simpáticos, ¿no?
¿Qué simpáticos?
Mucho. Sí, Walter.
Alan, ¿podemos escribir una carta al director?
¿Pero es consciente de que ha desfigurado a su compañero?
Mi hijo no ha desfigurado al vuestro.
Capullo. ¿Cómo dices que la llama?
Cucú.
Sí, eso, cucú.
Cucú.
Sí, la llamo cucú. Perdón. ¿Sí?
¡Ya basta, Alan! ¡Deja ya el dichoso móvil aquí y ahora, demonios! La víctima y el agresor no son iguales.
Pues me alegro de que nuestro hijo le diera de leches al vuestro. Y me paso vuestros derechos humanos por el culo.
¡Joder!
Yo creo en el dios salvaje cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales.
Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras. ¡Soy un hijo puta con muy mala leche!
¡Alan, haz algo!
¡Alan, haz algo!
¡Oh, cierra el pico!
Me importa... Oh, Nancy, ¿pero qué?
¡Toma! ¡Mierda!
¡Mi madre!
¡Sí, señor! ¡Esto es lo que opino! ¡Michael!
Voy a vomitar otra vez.
Un dios salvaje és l'adaptació al cine d'una famosa obra de teatre de Yasmina Reza, el títol de la qual és Carnage. L'obra planteja una situació límit que va degenerant. Dos matrimonis de classe mitjana es reuneixen per conversar sobre l'incident en el qual estan implicats els dos fills respectius i que han acabat amb l'agressió d'un cap a l'altre.
La reunió transcorre en un ambient de cordialitat i de bones maneres, però a mesura que va passant l'estona augmenta la tensió i es posa en evidència el contrast de caràcter dels personatges. La pau dura poc, perquè es llancen fletxes verbals enverinades els uns als altres i tot plegat acaba amb un espectacle ridícul. Els personatges són Penélope, la mare del nen agredit, interpretada de forma brillant per Jodie Foster, que representa que en el film és una escriptora amant de l'art i preocupada pels problemes del tercer món. El seu conciliador marit és en Michael, director d'un negoci d'estris de la llar.
L'altra parella, pares del Zachary, el noi agressor, són la Nancy, un agent de borsa, i el seu marit, l'Alan, un advocat cínic que té el mal costum d'interrompre la conversa atenent les constants trucades del telèfon mòbil. L'espectador veu com a poc els protagonistes, sota l'atenció de la conversa, abandonen les seves bones maneres, es van destapant i diuen en veu alta allò que sovint tots pensem, però que molt pocs ens s'atrevim a dir públicament per por a les conseqüències.
És una història sense final i sense solució possible, igual que tampoc la té l'estupidesa humana, que és del que parla el film. Polanski diu que l'obra de Yasmina Reza li va semblar una sàtira brillant i una crítica als valors de la classe mitjana, amb la seva hipocresia i els seus falsos somriures.
El repte que es va posar el director va ser explicar la història en temps real. És a dir, Un dios salvaje dura exactament 79 minuts, el temps que necessitarien els personatges, a la realitat, per fer el que fan a la pel·lícula. I segons Polanski, això no és gens fàcil d'aconseguir, i cap pel·lícula té aquesta proposta.
La clau de l'obra de Yasmina Reza, i per tant de la pel·lícula, és que el món està governat per una espècie de déu salvatge. Què és el que ens recorda que sota la nostra capa de cultura i civilització no som res més que animals que lluitem de manera egoista per defensar el nostre territori i els nostres cadells? Us sona aquesta música? Doncs sí, és una de les bandes sonores de Crepuscle.
A continuació, us presentem la quarta part de la saga de Crepuscle, basada en els llibres de l'escriptora nord-americana Stephanie Meyer.
Endavant amb el tràiler de Amanecer. Crepuscle, Amanecer, torna amb joves vampirs i homes llop. El film torna a ressar a la taquilla nord-americana. Tots els seguidors de la saga ja deveu saber què ha passat en aquesta última producció.
Doncs sí, en les primeres escenes podem veure com la protagonista, la Bella, es casa amb l'Edward. Tothom està molt enfeinat preparant el casament amb el vestuari, els regals i els convidats. Després del casament, els dos nuvis se'n van de lluna de mel.
Sí, passaran la lluna de mel en un lloc molt especial. El pare de l'Edward li va regalar una illa a la seva esposa, que porta justament el seu nom, l'illa Esme. No tothom pot dir que li han fet un regal així, oi?
La veritat és que no tothom té el privilegi de tenir una illa amb el seu nom. I cal destacar que les vistes de què gaudeixen des de la casa són fantàstiques.
Durant la lluna de mel passarà un fet imprevist. La Bella es queda embarassada i la petita semivampira que porta la seva panxa l'està matant, ja que necessita la seva sang i s'alimenta de la de la seva mare.
Mentre, els llops també s'adonen del que passa i tenen intenció de matar la criatura, el que també suposa matar la seva mare, la Bella. Jacob, l'amic d'infància de la Bella, s'oposa i ha de triar entre la seva manada, la seva família i el seu poble o salvar la Bella.
Doncs bé, com ja sabeu els seguidors de la saga, hi ha 4 llibres que han sigut portats al cine per 4 directors diferents. Les 4 pel·lícules, tots, com ja sabeu tots els que l'heu vist, són molt diferents i l'actriu Nikki Reed, que dona vida al personatge de Rosalie Hale, comenta que han estat molt oberts a les suggerències de cada un dels directors.
La icona del vampir té un component sensual, ja que mai moren i són eternament joves i atractius. El que ha fet la saga és treure'ls l'element perillós, ja que els vampirs protagonistes s'alimenten de sang d'animals i no de persones. Què t'ha semblat aquesta adaptació, Paula?
Bueno, doncs potser falta una mica d'acció i es podrien explicar més coses, ja que el llibre ens dona molta més informació sobre les relacions entre els personatges i potser una persona que no ha llegit tots els llibres doncs no ho pot apreciar amb la pel·lícula.
I això de ser un vampir, quins avantatges té?
Bueno, doncs les avantatges, bueno, un fet que és com atractiu de la saga, podríem dir que és que tots tenen com capacitats especials. Per exemple, l'Edward té el poder de llegir les ments dels que l'envolten. Uh-huh. Després l'Alice té la capacitat de veure el futur d'una manera objectiva, perquè el futur és objectiu i en qualsevol moment pot canviar. I després el Jasper té com el poder de controlar les emocions que hi ha al seu voltant. I, per exemple, si una persona doncs, està nerviosa o alterada, la pot tranquil·litzar.
Déu-n'hi-do, aquest és un bon poder.
Sí, llavors uh-huh. Després n'hi ha que... Potser n'hi ha d'altres que no tenen aquestes capacitats tan atractives que tothom voldríem tenir, però també tenen altres coses com, per exemple, si una persona era forta i a la seva vida humana, quan es transforma en vampir, doncs potser és el doble de fort, o una persona que a la seva vida humana és molt guapa, és molt bella, doncs potser a la vida vampira és molt bella fins i tot per ser un vampir, i és com ens ho descriu l'autora dels llibres, la Stephanie Meyer, ens descriu una bellesa enlluernadora que és com irreal per al nostre món.
Mm-hmm. Molt bé, doncs tot seguit us recomanarem una pel·lícula per anar-hi tota la família durant aquestes festes de Nadal. Endavant amb el tràiler d'Arthur Christmas.
De Sony Pictures Animation i Altman. El Polo Norte, el último reducto salvaje de la Tierra. En estos parajes inhóspitos casi nada puede sobrevivir.
¡Hola! ¡Marchaos! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Ese no es el hijo de Santa Claus! ¡Y yo no soy un elfo! ¡Arriba no hay nada! ¡Y abajo tampoco! ¡No hay 1,6 millones de elfos planeando el reparto de 2.000 millones de regalos en una noche! ¡Eso es un cuento de niños!
¡Os está contando lo del... ¡Oh, qué maravilla! ¡Navidad todos los
¡Ese
días!
¡Ese no es Arthur!
¡Soy Arthur!
¡No es el hijo de Santa Claus! ¡Santa no existe! Y de todas formas, ha salido...
¡Santa! ¡Papá! ¡Es mi padre!
¡Lo que estáis viendo no es un trineo volador gigante practicando...
Arthur Christmas... és la primera pel·lícula de la directora Sarah Smith. El que fa original al film és que assistim a una nit de Nadal molt més realista del que estem habituats a veure en el cinema. El film ens presenta una base secreta al Pol Nord, on cada any una família prepara un gran operatiu per repartir milions de regals a milions de nens de tot el món.
Aquest realisme consisteix en que l'equip del film va calcular el recorregut, la velocitat i la infraestructura que necessitaria Santa Claus per poder repartir tots els paquets en una nit i a tot el món. Van calcular que hauria de començar per l'extrem sud de Nova Zelanda i hauria d'anar fent zig-zag a l'entorn del globus terraqüi per repartir els regals en 12 hores. Els ajudants de Santa Claus, els elfs, tindrien exactament 18 segons per entrar a cada casa.
En aquesta ocasió, Arthur, el fill petit, perd un regal entre els 2.000 milions que s'han de repartir. I l'avi, en Santa Claus, que ja està jubilat, s'embarca en una esbojarrada missió a contrarrellotge per portar l'últim paquet a la seva destinació, abans que surti el sol.
Estem segures que els pares i les mares també gaudireu de la pel·lícula, perquè la història és plena d'humor i també és crítica i antitòpica. I sobretot ens convida a mantenir la imaginació i l'esperit juvenil durant tot l'any.
I el darrer film que us recomanem avui és Jane Eyre, l'adaptació d'un clàssic de la literatura anglesa.
Me alegro de que haya venido. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas.
¿Quién es el señor Rochester?
Es el propietario de Thornfield.
¿Está herido, señor?
Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado?
Me crió mi tía.
Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. ¿Qué clase de hombre es?
Es un buen amo.
¿Le parezco guapo?
La belleza tiene poca importancia.
Se ruboriza, señorita Eyre.
Vendrá la señorita Ingram. Es una de sus preferidas.
¿Le inspiro confianza?
No se puede confiar en usted.
Y conoce tan poco a los hombres.
Le pregunto qué haría Jane Eyre para garantizar mi felicidad.
Haría cualquier cosa por usted, señor.
Me tiene usted fascinado.
Basada en la novel·la de Charlotte Brontë i amb una banda sonora preciosa de Dario Marinelli, el director Kari Joji Fukunaga ens ofereix una nova versió d'aquest clàssic.
En aquesta ocasió, Fukunaga busca guanyar-se el públic més cinèfil i ens presenta una versió amb un estudi profund dels gestos dels personatges, dels silencis i de les mirades. Els detalls estan molt ben cuidats i l'espectador queda hipnotitzat pels paisatges emboirats de l'Anglaterra rural.
La pel·lícula està ambientada al segle XIX. Jane Eyre treballa com a institutriu d'una nena que es troba sola a la custòdia de l'Edward Rochester, el propietari de la casa. La personalitat del senyor Rochester posarà a prova la resistència de la noia, que fuig de Thorfell House i es refugia a casa del reverend John Rivers. Però la reflexió sobre el seu passat i la curiositat de Jenner faran que torni a la casa del senyor Rochester i el terrible secret que amaga.
Els actors protagonistes de Jenner, la Mia Wasikowska en el paper de Jane i el Michael Fassbender en el d'Edward Rochester, fan un treball brillant. Ella apareix com una bellesa fantasmal de caràcter indomable i ell com un home imponent, però esgotat per un passat imperdonable.
Jane Eyre és la història d'un amor tenaç, capaç de sobreviure a les aparences i als obstacles socials.
I amb aquestes quatre pel·lícules hem arribat al final del nostre programa d'avui, Cine FM. Des de la ràdio us volem desitjar unes bones festes i que comenceu l'any veient bon cinema.
No oblideu les nostres recomanacions si decidiu passar alguna tarda de les festes al cinema.
Bon any!
I des d'aquí us volem recomanar els llibres de Stephanie Meyer.